Radio Astel.
Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
A veure, que sàpigues que a l'espai de pífies i millors moments de la Mercè Mondelo, que és els divendres, vaig rebre per culpa teva, directament, d'aquesta secció. Sí, sí, sí. Ella diu que jo no n'entenc res de cuina, que a més no t'escolto quan estàs fent l'espai i que tampoc no tens la meva atenció. Tu, o sigui, no sé, jo estic una mica ofesa.
Totalment.
Tu creus que és veritat, això?
No. O sigui, una cosa és que ens discutim tu i jo, però l'altra cosa és que ho digui algú l'altre.
Clar.
Si estic aquí és per tu, no? Qui m'ajuda a mi quan em perdo?
Però clar, això és veritat. Jo ets a donar una mica de raó a la Mercè Mondelo, que a vegades se m'avisarà una mica ja que la cuina no és el meu fort. Això sí que és veritat.
M'encanta, perquè per mi, quan penso els programes, penso amb qui puc parlar.
Sí.
I el fet de que nosaltres dos tinguem... O sigui, tu tinguis un coneixement diferent al meu, fa que jo tingui que fer un llenguatge més planer.
Que gratuït. I crec que... M'ha agradat. No. O sigui, jo no tinc... És ignorància, Pau Gascó.
No, però jo, si em poso a xerrar de cuina, me'n puc anar a uns nivells que la gent es pot quedar escoltant, mirant la ràdio i dient, què diu aquest sombat? I almenys tindre't a tu davant em fa tocar de peus a terra i m'agrada perquè et permets parlar de temes intensos com el que farem avui, però el baixem a la terra i el podem parlar planerament, i això m'agrada molt.
Doncs va, ens hi posem o no? De què ens parlaràs avui? Què ens portes de plat? A veure...
Aquest tema,
no,
recorda...
No m'has dit de què parlarem,
No, però volia fer la introducció musical. Aquest tema et sona modern o antic?
Home, això també és gratuït, modern o antic. Per mi forma part de la modernor, diguéssim, no?
De la modernor, jo quan tenia 14 anys.
Clar.
14 anys. Doncs aquest tema de Pump Up the Jam... O sigui, aquest Pump Up the Jam és de l'any 90.
Sí.
És de la mateixa època que es van fer les espumes.
Què dius?
Els sifons. Ferran Adrià.
O sigui, que va ser el moment d'or, diguéssim, clau per aquesta primera escuma, no?
Avui venim a celebrar els 30 anys de la primera espuma.
Uh-huh.
El que es va fer al Bulli. Aleshores, el que són cuina que nosaltres podem considerar moderna, com les espumes, els trampantulls, trampantojos... Mm. No sé si la traducció és correcta.
Es diu la paraula francesa, normalment. En català es diu la paraula trop-l'œil.
A Tropodell.
Perdona, és la primera vegada que surt el convidat, que això m'ha encantat.
Sí, abans de presentar-lo.
Ha sortit el teu rescate.
Som freestylers. Estava una mica perdut. És que estic nerviós perquè avui tenim un superconvidat.
Superconvidat. Vols que el presentem ja? Jo crec que això millorarà.
I tant.
No? Si el presentem ja. No?
Fes tu.
Jo?
I tant.
Ostres, tu, quin nivell. A veure, avui amb nosaltres Philip Regol. Philip, com estàs?
Bon dia. Comencem bé.
A veure, Philip Regol. Pau Gascó, et tornes ja amb bogeixos, no?, amb aquesta cançó. I ja només per tenir el Philip Regol aquí a l'estudi.
Home, és magnífic.
Qui és Philip Regol, a veure?
Puc respondre com a cuiner o com a apassionat de la gastronomia. Prefereixo... O sigui, les dues són diferents. Philip Regol és observador gastronòmic, avantatjat, cronista excepcional dels últims anys, dels últims 30 anys de cuina a Espanya.
A veure, què diu Philip Regol? Ho és o no?
No ho sé. Sí, bueno, jo vaig ser cuiner, vaig fer cuiner per necessitat, perquè volia menjar i menjar correctament. Era una època en què els anys 80 a Barcelona, doncs, jo com professor de francès passava una mica de gana i llavors me vaig fer cuiner per necessitat i perquè sóc un golafre de tota la vida. I vaig pensar que vull saber el que hi ha darrere de tot això. I vaig començar i vaig estudiar a la Hoffman i tot això. I això va durar 25 anys. a un restaurant que es deia el Club Marítim de Barcelona. Entonces, ara ha canviat de nom i ha perdut el seu encant. I després, fa 17 anys vaig trobar sense feina perquè el restaurant va canviar d'amos i tot això i algun problema de salut i vaig decidir obrir un blog que es diu Observació Gastronòmica. I res més. I vaig comentar, era per comentar àpats o viatge que feia per els meus amics. I res més. I no pretenc res més, eh?
Però això d'observador gastronòmic, Pau, si m'ho permets, et ve del Gilles Pawlowski. Ho he dit bé?
Gilles Pawlowski.
Correcte. Ja està. Però m'has entès?
Sí, t'he entès.
I és així?
No, venia d'una revista francesa que es diu Le Nouvel Observateur. L'Observateur. I vaig pensar, bueno, és una mica pedant, potser, però... ho intento amb aquest nom, no?
Perquè crític?
No volia, exacte, no volia ser crític. Que crític ja tota una aura negativa a l'entorn del crític. I jo només volia comentar coses de cuina. Mira, això no m'ha agradat, o això, aquest plat ve de no sé d'on, o coses d'aquesta. I aquest plat està desequilibrat, es podia reequilibrar, amb el meu criteri personal i amb arguments objectius també, raonables, i només volia fer això perquè era com escriure després al meu blog, després d'un apat o d'un viatge, era com reviure una mica el moment que havia passat de plaer o d'interès o la decepció també, és veritat que n'hi ha algunes. I res més, ja, prou.
Però no, em sembla que hi ha més coses, eh? No,
el paper, quan es va plantejar parlar de les espumes, clar, primer de tot, jo no vaig menjar mai el bullir. Tu no sé si vas anar-hi.
Jo no.
No.
Clar, que em veus cara, no?
No ho sé. Aleshores, he conegut gent molt diversa, que hi sigui
ja,
menjat.
Sí, que no té res a veure.
No té res a veure. Vaig pensar, qui pot parlar del que era el bulli als anys 90 i qui millor que en Philippe? Jo crec que una de les coses més significatives d'en Philippe, no tant si una cosa li ha agradat més o menys, que a tots els cuiners ens afecta, és el seu, més que observador, el cronista, no? Una mica em recorda aquella figura del que acompanyava en Jaume I, no? En Joan Martorell, o que anaven escrivint les cròniques del que feia... Aleshores, és com si nosaltres agafem els textos que ha fet en Philip al llarg del seu blog, s'estudiaran per entendre la gastronomia espanyola o barcelonina a l'actualitat i en el futur, s'estudiarà tot el que ha escrit, perquè... Me'n recordo que li vaig dir, escolta'm, Philip, estic pensant fer un programa sobre les espumes, la Vanguarda, i va dir, ui, que he escrit tantes coses, dic, és cert, és que tu llegeixes les seves entrades, cada entrada d'ell és... té el coneixement com a cuiner, és filòleg hispànic, sap escriure molt bé, i a més ha menjat en més restaurants que ningú altre, o sigui, per mi és una passada, i aleshores és dir, és la millor persona per explicar-nos què és el que va ser, als anys 90, les espumes.
Escolta, això puja com l'escuma, eh?
No, ha posat el llistó massa alt i ara no sé què dir. Jo sí que vaig menjar el bulli algunes vegades. I anava cada any.
I anaves un cop a l'any?
Un cop a l'any, sí. Algun estiu, fins i tot dos. És que en aquella època era molt fàcil. Era trucar al bulli, es posava a Ferran i agafava les reserves.
Ell mateix agafava les reserves.
Sí, molt sovint. O jo alguna vegada tornava de França en tren i pensava, hòstia, he menjat malament allà on estré Michelin a França, estic fart i vull menjar bé. I parava a una estació a Figueres i tal i trucava al bulli. Ferran, tens una taula? Clar que hi havia taules. Perquè en aquella època hi havia moltes taules al bulli i la gent no sabia que tenia el millor restaurant del món a costat. Olives esfèriques, muelle de aceite de oliva virgen, lassos de zanahoria con sorbete concentrato de mandarino y almendra, marshmallow de piñones, oreo de oliva negra con crema doble, disco de mango, melón cru con hierbas y almendra tierna, caramelo de aceite.
Com va ser la primera vegada el forn al bulli?
La primera va ser el 89, però després vaig trigar 4 anys per tornar-hi, perquè era aquella època, bueno, jo era cuiner de baix, tampoc tenia molts diners, i les coses anaven molt lentament. O sigui, tu trigaves en anar a un restaurant, en programar-lo i tot això. I el primer cop va ser el 89, que encara feia una cuina, que es podia dir a la cuina del Mediterrani. Jo recordo carpaccio de bonitos amb pinyons i vinagreta d'anxoves, o un suquet de molleres, o coses molt... una cuina molt, molt amable i reconeixible. I era també el carro de postres, que començava a fer l'Albert Adrià, perquè s'havia format amb Paco Torreblanca, i començava a fer una tarta fabulosa, i el Toni Jerez, que ara està al Castell de Parellada, portava el carro de postres. I 4 anys després ja començava ja un nivell... Era el tuétano amb bany de l'os amb caviar, i ja començava ja a un altre nivell, no? I potser l'any següent, el 94 i tal, mira, va ser l'any...
El primer any, el primer espuma.
La primera espuma.
Què vols saber? Què és una espuma?
Mira, comencem per aquí, perquè mira, hi ha gent que ens deia... Ui, a veure què diu el Filip. L'escuma és menjar?
Oh, sí, clar. I es va fer en ara de potenciar el sabor. Perquè abans de les espumes de Ferrari ja, existia la mousse, el que es deia la mousse. I què era una mousse? Una preparació on s'afegia aire en forma de nata muntada o clara muntada. I què feia la nata muntada i la clara muntada? Rebaixava el sabor de la preparació, perquè era aire, potser, però no aportava molt sabor. Textura, una mica greixosa, airejada, però el sabor baixava. Quan era una cosa de xocolata, una mousse de xocolata, no passava res, perquè la xocolata era molt potent i podia resistir que se rebaixés el sabor. Però si volies fer una mousse de fonoll, que crec que van començar amb coses d'aquestes, doncs no sabia fonoll. Una vegada que li havia posat la nata muntada, la clara muntada i tot això, el fonoll ja havia desaparegut. Llavors va ser una manera de concentrar el sabor. És a dir, posem el sifó que existeix per la nata i posem una altra preparació, que pot ser un consomé molt potent de fonoll, per exemple, i aire, gas carbònic, com si fos una nata. I el resultat és que la teva mousse, que ja es podia dir espuma, perquè jo crec que en català no sé si s'ha de traduir a escuma. No,
com
no
ho
sé.
Veieu això? Clar, jo estic dient escuma perquè, no?, el
sí,
català...
Bueno, sí, sí, perfecte. Doncs ja sabia a fonoll, perquè era tot consumer de fonoll. Mm. No s'havia rebaixat, només s'havia rebaixat amb l'aire,
sí,
però no amb una altra...
Una de les coses que m'agrada trencar és que hi ha molts prejudicis amb el tema de l'avantguarda, mm-hmm, no? Aquests joves cuiners que fan espumes i esferificacions. Escolta'm, els joves cuiners no fan espumes i esferificacions, perquè els joves cuiners han nascut després de tot això. O sigui, si estem parlant que fa 30 anys que es fan espumes. Fer espuma ara no és ser modern, és una tècnica més. Les espumes no són ni bones ni dolentes. El que depèn és què en fas tu d'elles. És una tècnica més, com diu el Filip. El que passa que va aconseguir canviar el paradigma, perquè no només això, sinó que una persona va agafar una cosa que ja existia. El sifó, com bé ha dit en Filip, ja existia. Es feia servir per muntar nata. I aleshores era una cosa que s'agafava el sifó, es posava la nata, es posava les càrregues de gas, com la nata que es ven als supermercats muntada, igual. El que van saber veure, la genialitat, va ser agafar allò que ja existia i pensar... Què passa si posem una altra cosa que no sigui nata? I pam! Va sortir allò. Jo me'n recordo que la primera vegada que vaig veure el Ferran Adrià va ser quan es dedicava als anys 90, quan jo estudiava hostaleria, anar a les escoles d'hostaleria a explicar els seus mètodes o les espumes. I és curiós que l'espuma que més es feia, o l'espuma que deia si funciona amb això, funciona amb tot, era aigua. Feien una espuma d'aigua. Què passa? Per què? Com funcionen les espumes? Què és l'espuma, no? L'espuma és una elaboració que, com ha dit en Regol, que atrapa aire o gas dintre, en un líquid. Com ho fem, això? Doncs ho fem donant-li una textura, trencant la tensió superficial d'aquest líquid. L'aigua, si tu li poses aire, el deixa anar molt ràpidament. Però si tu aquesta aigua la gelatines, les podem fer de diferents coses. Fredes o calentes, amb gelatina, amb greix, com pot ser la nata, o amb fècula, o amb clares. Val? Aleshores, aquestes substàncies fa que l'aigua o el líquid interior agafi una densitat que tu, al introduir-hi el gas o l'aire, es queda atrapat. Això és genial. O sigui, arribar a aquesta conclusió és genial. Jo ara, quan plantegem en un menú nou fer un plat en el qual volem afegir una mousse o un aire o un algo, una de les opcions que considerem és l'espuma. És una eina més, d'acord? Però no és ni millor ni pitjor, ni és, no és menjar, no és... Clar, se n'ha abusat molt. També, com va passar una mica amb la Nouvelle Cuisine, si no corregeix-me, Philippe, que les males còpies van ser el que va agafar a contrapeu a la gent i va fer agafar els prejudicis. Però el valor de l'espuma avui en dia és que és una tècnica més avui en dia. Amb 30 anys ha passat a ser un clàssic. No hi ha cuina que no tingui els seus sifons.
I això li hem d'agrair a Ferran Adrià?
I tant. El primer any, jo recordo, no sé si el 94 o el 95, bueno, ja tot era espuma al menú aquell. I jo recordo que la broma era... Això és la festa de l'espuma. Però, clar, era demostratiu. El bull era una mica demostratiu. Volia ensenyar tot el que havia descobert. I aquell any tocava l'espuma. I tot el plat s'ha abusat, evidentment. I després el cuiner han descobert això i han descobert 100 o 200 o més tècniques més i abusaven de tot això. Perquè hi ha un afant de quan hi ha una cosa nova, de gastar-les, d'utilitzar-la fins a l'exageració, no? Però jo crec que tot s'està equilibrant i ara, si és necessària, es posa una espuma, si és necessària es posa un aire aquest famós també, que és una altra tècnica, que va aparèixer després, i jo crec que el cuiner amb criteri ha de saber, mira, aquesta tècnica em serveix, l'utilitzo, aquesta tècnica no em serveix i no l'utilitzo. Hem de superar una mica la fase demostrativa de dir, ei, que jo en sé molt de tècnica, Ho podem veure, com domino l'avantguarda. Doncs l'avantguarda primer no és això, és utilitzar la tècnica de vanguarda, però no és fer vanguarda. La vanguarda és una cosa molt difícil, molt seriosa, que es fa investigant, és el que fan els nois de Disfrutar encara, o Albert Adrià encara, i poca gent més. És molt més difícil, no és vanguardia, és una cuina on s'utilitza les tècniques que van ser de vanguardia fa 30 anys ja.
Clar, però fixa't, Philip, Pau, que tu també tenies aquesta pregunta, no? Si un cuiner, t'ho traslladem a tu, Philip, ha de conèixer i al mateix temps dominar la tradició.
Evidentment, això és la base. Això, la tradició, què és? Fer una salsa, un fondo, una bechamel, una salsa mornell, el classicisme, la tradició, tant la tradició local, la de la cuina catalana, del lloc on el cuiner viu, com la tradició més clàssica, que és la cuina francesa, fins a la Nouvelle Cuisine, podem dir, o Escoffier i tot això. Dominar algunes coses, sí, perquè mai es domina totalment la cuina. És un món tan immens que no s'acaba de dominar mai. Però la base és aquesta.
Això que acaba de dir ara és un dels motius perquè a mi m'estimo tant la cuina, per la seva profunditat. Bé, doncs, una cosa que volia preguntar-li a en Philippe, aprofito perquè està aquí... Per
tu et
mi...
fa molta il·lusió, et fa molt
sí,
de goig,
Sí, m'estaria hores preguntant-li coses.
És una gran sort que hagi vingut l'estudi, cosa que t'agraïm moltíssim, Philippe.
No,
bueno, és igual. No, això s'ha d'agrair moltíssim, de debò.
És, clar, moltes vegades associem a Ferran Adrià aquesta llibertat que ens han donat els cuiners, no? Abans els cuiners ens dedicàvem a seguir receptes al peu de la lletra, abans de la cuina clàssica, i ara ens podem... O sigui, abans, quan tu feies un canvi en una recepta, era més aviat un defecte, i ara són versions. Tu pots agafar una recepta, un suquet, no?, i canviar, en comptes de fer el sofregit amb ceba, fer-lo amb calçots. I ningú et dirà res, no, no passa res. Això abans no era així. Un suquet s'havia de fer com es feia i punto. I aquesta virtut moltes vegades l'hem associat a Ferran Adrià. Però Ferran Adrià sempre ha defensat que una de les frases que el van marcar va ser, quan, no me'n recordo el nom del cuiner, segur que tu el saps, és el crear és no copiar.
Jacques Maximin.
Jacques Maximin.
Un cuiner del nord, però que va exercir a la Provença.
Aleshores, aquesta fase final, quina virtut, quin pes tenen els cuiners francesos en el que va succeir després amb les espumes? O sigui, quin camí van aplanar? Perquè no, la creativitat l'assimilem tots a Ferran Adrià, però tot el que hi va haver-hi abans, el caldo de Cotiu, de Gagnère, de Bra, de Ducasse, abans, que van facilitar el camí a que Ferran Adrià fes aquesta explosió.
Doncs el concepte de creativitat va començar, va començar, va ser inherent a la Nouvelle Cuisine. La Nouvelle Cuisine va trencar amb el que tu deies, no? Que abans hi havia receptaris que eren com partidures de música que s'havia d'interpretar.
Sí.
I només es valorava el virtuosisme del cuiner. És a dir, ha interpretat bé aquest plat d'Escoffier. L'ha fet perfectament, o bé no ho fa tan bé. La creativitat del cuiner es donava cada 50 anys, quan apareixia un nou cuiner important que deia, bueno, les regles ara han canviat, ara fem així, o ara codifiquem tot el que havia fet el cuiner creatiu, el Carême, el famós Carême a principi del segle XIX, el que havia fet, doncs Escoffier arriba 100 anys després i codifica tot això, treu coses, i diu, això és la norma. I després arriba la Nouvelle Cuisine, diu, això són les noves normes que en podem parlar, i al mateix temps introdueix el cuiner creatiu, el cuiner que ja, amb el producte del seu entorn i les tècniques que ja se sap de l'Escoffier i que les vol criticar i les vol modificar i tot això, és creatiu, la creativitat. Seràs creatiu és un mandament de la Nouvelle Cuisine, de los 10 mandaments que hi ha, seràs creatiu. Del temps d'Escoffier o abans, els anys 40, 50, 30, no era una obligació. Serà bon cuiner a l'hora d'interpretar i de realitzar les receptes, la partitura del mestre. Però no seràs creatiu. La creativitat no estava ben vista. Només tenies un marge molt estret per interpretar a la teva manera el plat. I això ho va introduir la Nouvelle Cuisine. I el que va fer després Ferran Adrià el Bulli és radicalitzar aquest concepte de la creativitat.
Portar-ho a l'extrem.
Exacte. Ja que podem ser creatiu, la Nouvelle Cuisine ens ha ensenyat que podem ser creatiu, però nosaltres el volem ser molt més, anar molt més lluny i canviar moltes coses. És quan va fer un plat que es deu la menestra de verdures, a l'any 94-95, on introduïa la primera espuma. Hi havia un gelat d'almella, una espuma d'alfàbrega, una gelatina de no sé què, bueno, no ho recordo. És un plat mític del Bulli, on es desestructurava totes les coses. És a dir, una mica com el cubisme, una nova visió de la representació pictòrica. Aquí era una nova representació del fet culinari, no?, del plat. I això és un plat marcador de la nova tendència que va crear Ferran Adrià i el seu equip del Bulli.
Ma, penseu que estem parlant, o que gairebé ningú s'escandalitza quan parlem de cuina, de moviments culinaris, com si parléssim de moviments artístics. Nouvelle Cuisine, sí. Vanguarda... Aleshores, això és un canvi radical. A més, la deconstrucció, un concepte filosòfic de Jacques Derrida introduït a la cuina, el fet de construir unes elaboracions, o la modernitat líquida de Bauman. O sigui, agafar tot això fins a arribar a l'exposició d'art, la que es va fer, que va participar, no me'n recordo el nom, de la...
De Kassel.
Va participar en Ferran Adrià com un cuiner en una exposició reconeguda d'art contemporani. Per tant, els agraïments són majúsculs. L'altra cosa és que després nosaltres, ara, quan les espumes arriben a casa, tothom té un sifó ici, un sifó, i intenta fer alguna cosa i li surt no massa mala bé, no massa bé, llavors ja algú se l'enfoda, les espumes. No, les espumes estan allà i són una cosa. Ara a mi m'agradaria ja...
Tu vols ja per rematar, no?
Per rematar és la tema, un dels conceptes que més m'agrada, que va definir en Philip Regol del present de Barcelona, és la japonització de la ciutat. El Petit Pau també en formava part, perquè érem restaurants molt petits. I
vols posar música, no?
Bueno, vull posar música.
Home.
Aquesta també és una altra, de fet, dels anys 90.
Jo quan he vist el guió avui dic... Philip Regol? Gigi D'Agostino?
El Capitano.
Això m'ho han d'explicar.
No, és aquesta època.
El Philip fa uns ulls de dir... No, era una mica per... Vols que escoltem?
Home, va, tant, va. I tant. Anys del bacalao.
L'amour toujours.
Eren els anys del bacalao i el Ferran Adrià estava creant el canvi de paradigma culinari.
Philip Regol, ara mateix no sap de què estem parlant, no, Philip? Ja ho pots ben dir,
la cançó aquesta és de l'època del bacalao, és tecno-italià, que es va fer famós en aquella època, que jo em dedicava a ballar i com una altra persona, com un genis, com l'Oriol Castro, el Ferran Adrià, l'Albert Adrià, estaven canviant el que seria el meu ofici per sempre. El que et volia preguntar, a part de la japonització, que és un concepte que ja has introduït, cap on va la gastronomia barcelonina?
Ja està, eh? Quan necessites, Flip? Perquè... jo crec que és la pregunta.
És la pregunta.
No, realment no ho sabem. Lo que passa és que jo veig que s'està buscant com un successor a Ferran Adrià, o Ferran està buscant també ell mateix, s'està insinuant a veure si hi ha un successor, si hi ha una nova tendència, si hi ha una nova... És que potser no cal, i jo crec que el Bui ha trencat totes les regles per última vegada, no? I ara les regles no hi són, tot està obert. És a dir, que ja l'autèntica llibertat del cuiner ara existeix, perquè no s'ha de seguir cap tendència. La cuina no és una cosa progressiva que ha de pujar el nivell o complicar les coses més. O ja tenim tècniques culinàries per cuinar per 200 anys. Aquest ja no és el problema. Ja. Mm-hmm. No, fer una nova revolució conceptual, com diu el Bui, o tecnoconceptual, com es deia, és que no és l'urgència. Ara jo crec que seria una pregunta molt més en concordança amb la pregunta general que es fa a la societat, no? Cap a on anem a nivell de sostenibilitat, sostenibilitat del negoci, sostenibilitat del producte que utilitzem. El cuiner s'ha de fer pregunta molt més social en aquest moment, eh? Potser dintre de 20 anys el món s'haurà arreglat i tot serà perfecte i podrem jugar una mica encara, però ja tenim elements per jugar ja prou a nivell tècnic. Podem fer la cuina que volem, amb una llibertat tremenda. Podem, la Meunière, bernesa i holandesa tornen a ser de moda.
Jo no estic fent ara el restaurant, bernesa.
Perfecte.
És aquesta llibertat, no?
I la gent
no?
Em demana més per sucar pa, sucar pa.
Clar, això l'havíem descartat del temps de l'avantguarda, perquè pensaven que eren etapes que feien fugir la precedent. I no cal, s'ha d'integrar tot ara.
Filip, com definiries doncs la cuina catalana que es fa ara mateix?
Doncs totalment lliure. És a dir, li deu a Ferran Adrià i li deu a la tradició i li deu a Sensubí i li deu a tot. O sigui, el bon cuiner és que sap cuinar amb criteri i agafar tant de la tradició com del classicisme com de Japó, perquè hem parlat de Japó, que hi ha una japonització i tal que agrada molt en aquest moment de puresa, d'essencialitat, que això és una tendència que ens agrada, com de l'avantguarda, com de tot, i sobretot que li posi la seva personalitat pròpia. I això, clar, és divers. No es pot dir la tendència és aquesta en aquest moment, i només és aquesta. Durant molt de temps serà tan divers que intentarem posar etiquetes i ens costarà.
Doncs escolta, jo crec que no tenim temps per més, Filip Rigol, de debò que ha estat un plaer, moltes gràcies. Pau Gascó també,
brutal.
Sí, clar, és que ens estàvem mirant, no?, amb molta atenció, miràvem amb atenció i te l'escoltàvem, de debò, Filip, torna quan vulguis, perquè és casa teva, no, Pau? Vull dir, tenim tantes... És que no tenim temps per més, però és que et podíem haver preguntat per els premis, no?, els cuiners, per les estrelles...
No, però jo crec que me'n vaig d'aquí, jo m'estaré hores i hores pensant...
Per poder digerir, aquesta entrevista,
sí,
tot el que ha dit el Filip Rigol.
Però és meravellós.
Premi Nacional de Gastronomia, amb bueno, Filip,
sí,
també.
Però aquestes coses ja sabem com van.
Mira, és que és aquest punt. Un altre dia, si em sembla, en parlem, Filip. Gràcies, de debò. Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Que vagi bé. Altres.
Ràdio Estel.